aquesta estona de ràdio que fem de dilluns a divendres. I avui ens portes a un lloc que m'imagino fantàstic i que de seguida m'ha vingut al cap una imatge d'una pel·lícula.
Ah, sí, a mi també, la de Ghost, oi?
Sí.
Una escena molt romàntica, eh? La
sí,
veritat
sí,
és
sí.
Que sí, sí, sí. Doncs, mira, Carme, justament de seguida parlem de la ceràmica, perquè ens trobem en una escola de ceràmica. Em trobo a l'Opati de la Fangdanga, un taller i escola de ceràmica situat aquí a Badalona, doncs on totes les persones que venen aquí deixen volar la seva imaginació i també la creativitat elaborant aquestes precioses obres d'art de les quals ara mateix estem envoltats aquí amb un munt de prestatges. Mm-hmm. En parlem amb l'Estefania Vara, que és ceramista i fundadora de la Fangdanga. Bona tarda, Estefania.
Hola, bona tarda.
Aquí, bé, hem de dir que estem en un entorn meravellós, si ens veiessin ara, perquè clar, aquest taller té un pati meravellós i ara estem aquí amb una pèrgola il·luminada amb llumetes que és màgic venir aquí a fer ceràmica.
La veritat és que té un efecte màgic, no?, perquè arribes del carrer amb tots els sorolls dels cotxes i tot, i quan entres aquí es nota una pau, no?, inclús el nostre veí té ocells i ja és com supermàgic.
Una desconnexió de la ciutat. I és que hem de dir, Estefania, que aquí feu diferents cursos d'iniciació a la ceràmica, sobretot adreçats ja a tothom. Aquí, tot i que mai haguem tocat un tros de fang, podem venir a gaudir.
Sí, per nosaltres és molt important el fet de que tothom tingui el seu moment, el seu espai, i que no cal haver fet res artístic abans, no? Moltes vegades la gent quan arriba aquí ve amb molta por, no? Perquè li interessa, li fa il·lusió provar-ho, no? Però té la sensació de que no serà capaç, no? I jo crec que és molt màgic quan es trenquen aquestes barreres i veus que la gent diu soc capaç i es deixa, no? O sigui, crear. És supermàgic.
I podem crear des d'un objecte útil, no?, com aquestes tasses que tenim per aquí, a la dreta, no?, aquí a tocar. I em comentaves que això ho havia fet una escola, no?, aquestes obres.
Sí, l'altre dia va venir una escola i van venir nens de primer de primària i van fer uns petits testos, no?, per posar les plantes i que tenen unes caretes i...
I els nens sobretot s'ho passen pipa, amb la ceràmica, i és clar, podem fer objectes útils però també obres d'art. Suposo que deu haver gent que fa, doncs mira què m'ha sortit, no? Aquí l'art, no?
Sí, la ceràmica normalment té com diverses vies, no?, de creació, i els objectes utilitaris, no?, i després està pues, la joieria i coses com més escultòriques. I lo maco és que realment cadascú s'ho porta allà on vol, no? Hi ha persones que realment pues, li interessa més pues, fer coses que no tinguin aquesta relació amb la utilitat, hi ha persones que vol fer un objecte que l'acompanya al seu dia a dia.
I clar, sembla molt fàcil, no?, quan veiem fer ceràmica, sobretot la sensació quan veus el torn, no?, com gira, com puja tota la ceràmica, a la vista és molt agradable, però aquesta tècnica costa molt de dominar, perquè això, si ens descuidem una mica i fem un gest que no toca, se'ns destrossa tot, no?
O sigui, fer una primera experiència de torn no és difícil, no?, perquè a més estàs acompanyat i o sigui, vas fent com els passos que t'anem dient. El que és més difícil és potser fer el que tu vols quan ja necessites una mica més de pràctica, no? El modelatge és una cosa que és com més espontània, però el torn necessita una mica més de tècnica.
I és que, clar, ara estàvem parlant del torn, però també podem modelar a mà, també hi ha el modelat en motllo, no?, que seria una tècnica ja més per crear en sèrie, no?, aquestes obres de ceràmica.
Sí, nosaltres, per exemple, podem fer o per colada, que això és una de les tècniques que s'utilitza molt pues, a espais on fan sèries, no?, de ceràmica, però nosaltres aquí el que fem, si utilitzem pues, motlles, utilitzem motlles per posar a sobre, no és de colada.
Doncs mira, ara ens apropem aquí que veiem aquests motllos que, per cert, estan impecables, clar, perquè això tot el dia està ple de fang i brut, costa molt de netejar això perquè estan que brillen,
Bueno, pues sí, la veritat que un tall de ceràmica sempre té pols, hi ha molta feina per netejar, però bueno, és part de la màgia, no?, de la ceràmica.
Sobretot tornant al torn, aquí és important, suposo, que les posicions i els moviments que fem amb les mans i els dits, no?, la pressió passió que exercitem, no? que incidim sobre la ceràmica perquè aquestes creacions siguin una realitat.
O sigui, una de les coses que té el torn és que el que fem és treballar la simetria, no? I m'agradaria explicar una cosa que la gent normalment no sap. El torn el que es fa és un dia es torneja i el següent dia es retorneja. El fang passa a un estat que es diu de cuir i, o sigui, nosaltres el primer dia el que fem és la forma interior de la peça. El següent dia, que està una mica més dur, es posa cap a baix i el que fem és treure tot el que resta de fora, fem el peu i és quan, diguem, acaba el procés de torn. No de la ceràmica, perquè es té que cuir, es té que esmaltar, però sí que el procés de torn. Per això, normalment, els cursos de torn es fan un dia tornejar i un dia retornejar.
Molt bé, i si continuem per aquí, és clar, és que estem envoltats d'obres de ceràmica, també d'aquestes eines, no? Aquestes eines, descriu-nos una mica, perquè veiem aquest carretó farcit de pots de ceràmica, que hi ha algun pinzell, bé, que no deuen ser pinzells, potser sí, per decorar, no?, també aquestes creacions.
Clar, o sigui, tenim pues, totes les fustes que serveixen per modelar, tenim cosetes per tallar, després hi ha els pinzells perquè amb els engalbes podem posar color o per esmaltar pinzell i bueno, totes aquestes cosetes pues, serveixen per fer al final la peça.
I aquí trobem aquests dos forns, d'unidor, professionals, perquè és clar, un cop hem creat, això s'ha de secar, ha de passar pel forn perquè solidifiqui. Quant de temps acostumen a estar?
Mira, el procés de la ceràmica és bastant lent. O sigui, nosaltres fem la forma quan l'estructura del fang està encara que podem donar-li forma. Després s'asseca una mica, que passa a l'estat de cuir, que és quan nosaltres l'apretaríem i no canvia la forma, que és normalment quan s'ajunten les coses. Per exemple, el cos d'una tassa i la seva nansa s'enganxaria en aquest moment i després s'asseca totalment. Es fa una primera cuita que es diu biscuit.
Biscuit, mira, amb el toc com si fossin cookies.
Sí, tal qual. I arriba fins a entre 850 i 1050 graus i dura unes 24 hores entre la pujada i la baixada. Després s'esmaltaria i es faria una segona cuita, que depèn del fang que és, perquè hi ha fang de baixa i d'alta, pues seria una temperatura diferent.
I, de fet, bé, aquestes coccions les feu amb les creacions que feu aquí als tallers, però si hi ha algú que fa ceràmica a casa també pot venir aquí a posar al forn les seves obres?
Sí, nosaltres fem cuites a part perquè a vegades és molt difícil, no hi ha gent que li agrada ceràmica, no té potser el moment per anar a unes classes, si vol fer-ho a casa, pues, està molt bé deixar també l'oportunitat de persones que vulguin venir a fer la cuita.
Perquè al forn de la cuina no ho podem posar, això, no?
Que va, ja m'agradaria, però no. Es posa difícil la cosa a la ceràmica.
I tornem una mica, clar, el color de la ceràmica és marronós, no? Això ho hem de fer bonic, com aquestes peces que tenim per aquí en aquest prestatge fabulós, farcit de ceràmica. Però és que, clar, quines tècniques hi ha? Perquè hi ha l'esmalt, no? Es pot decorar amb l'esmalt.
L'esmalt és com un vidriat, és un vidre, no? Nosaltres el que fem és, una vegada està amb el biscuit, que ja ha canviat la seva estructura química, és a dir, el fang, una vegada, o sigui, abans de passar pel forn es pot reciclar, una vegada passat pel forn ja és com una pedra. Per què ens serveix això? Perquè nosaltres posem una aigua amb uns minerals que a certa temperatura es converteix en un vidre, que és l'esmalt. I l'esmalt es pot fer o perquè no passi l'aigua, perquè sigui per menjar o per beure, o simplement per decoració.
I l'engobe ceràmic, engobe és en castellà, també és una tècnica per guarnir.
Sí, en català es diu engalba i és un fang blanc normalment que es posa un òxid o un colorant que és per canviar el seu color, no? I es posa una capa fina a sobre d'un altre fang i és per fer això, per canviar el color.
Fent un cop d'ull al vostre Instagram he vist també que els poden guarnir les creacions de ceràmica amb fum, també?
Sí, és una tècnica que a mi m'agrada molt, no? I que, però això sí que és veritat que aquí no ho fem perquè es necessita fer a la muntanya, perquè aquí no tenim l'espai, però es pot decorar amb fums i queda supermaco, no? Una de les tècniques es podria fer amb RAC1 o simplement pues, posar-ho en un bidó amb fustes, amb, bueno, i de tot, no? I realment pues, surten uns colors grisos o si posades sulfats pues, queda preciós.
Sens dubte, Estefania, a fer fang, a banda d'aprendre, a elaborar tant peces útils com escultures o obres d'art, també és una forma, podem dir, de mindfulness, no? És una activitat que ens permet venir aquí, relaxar-nos. Ara la Carme feia referència a l'escena de Ghost, eh? Tot és molt relaxant, això de fer ceràmica.
Bueno, realment, o sigui, ara està molt de moda, no?, el dir que la ceràmica és mindfulness, però és que és una realitat i, a més, t'ensenya moltes coses de tu mateix, no? Ara estem en un moment, no?, en el que realment anem corrents a totes parts, estem en pantalles tot el dia, no?, i arribar i no tocar pantalles i com t'obliga a fer-ho d'una manera lenta, no? Realment, o sigui, sí que es treballa molt el que es diria el mindfulness, no?
De fet, com bé has dit, allunyar-nos de les pantalles també és una forma de reconnectar, no?, la nostra espècie amb els nostres avantpassats, no? Perquè els primers objectes de terrissa remunten ja al període paleolític, com un objecte tan senzill, el resistent que és i resisteix als pas dels segles, fins i tot mil·lennis, fem excavacions aquí que, a l'antiga Baètulo, que trobem molts restes encara d'elements ceràmics.
Sí, totalment. I és que nosaltres ara mateix no donem valor a una tassa, bueno, potser les tasses és una cosa que, però els plats, els gots, no? Perquè abans a les cases pues, hi havia tres plats i dos gots i eren com superimportants i tothom sabia quin era el seu, no? Ara tenim tants que no donem un valor. En el moment en el que ho fas tu mateix, no? I ho tens a casa i realment pues, pots prendre el teu cafè a la teva tassa menjant el teu plat, li dones un ressentit a aquest moment tan especial que ho fem contínuament i és un moment que també compartim amb els nostres persones que, bueno, que ens acompanyen, no?, a la vida.
I Estefania, parlant ara dels beneficis de fer fang i de relaxar-nos, parla'ns una mica d'aquest important projecte artístic per la transformació social que vas desenvolupar a principis d'aquest any, que du per títol Les parets tenen memòria.
Sí, Les parets tenen memòria és un projecte que, com has dit, és d'Art per la transformació social, que ha sigut un dels dels projectes seleccionats a una convocatòria que es diu Art for Change de la Fundació La Caixa, molt important arreu d'Espanya, i que el que hem fet és treballar amb un col·lectiu de persones grans la memòria històrica de Badalona i han fet unes rajoles que aniran als carrers i amb uns codis QR que podràs també escoltar en primera persona les seves històries i com es vivia a la ciutat de Badalona. Es presenta, el dia 30 d'aquest mes al Círcul Catòlic i després a l'Associació de Veïns del Centre.
Una iniciativa molt maca, sens dubte, on han participat fins a una quinzena de badalonins de més de 65 anys. I aquí, ara que ens comentaves, aquestes rajoles, mira, aquí veiem una i, de fet, podem llegir els carrers s'omplien de vida a les nits d'estiu gaudint de la fresca en companyia del veïnat.
Exactament. Per exemple, nosaltres el procés que feia el projecte, primer fèiem unes entrevistes, veiem coses que recordaven i qui recordava més una cosa que una altra. Després passaven a uns tallers de narrativa, de pintura, ceràmica i àudio.
Doncs, Estefania, sens dubte, una iniciativa fantàstica. T'agraïm també que avui ens hagis fet aquí un tour per aquest taller magnífic i per aquest pati, que sens dubte tota la gent que li agrada la ceràmica, ma mare és una persona que li encanta la ceràmica i de ben segur que li diré que vingui aquí a Badalona, que li donguis classes perquè estarà encantada. Doncs moltíssimes gràcies, Estefania.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs, Carme, què et sembla això?
Escolta, jo també m'apunto, jo sóc una fan de la ceràmica,
Ah, sí? Doncs vinga, tots cap aquí. Tots
no
cap a Badalona.
Mira, tinc ara mateix una tasseta, la tasseta del cafè de les tardes.
Sí.
És una tassa de ceràmica, que té ja uns quants anys.
Veus? Sí. I la vas fer tu mateixa?
No, home, no. Però la va fer algú que s'hi dedicava.
Vale. Dic, potser té un torn a casa, la Carme.
No, que va. No dona per tant. Però vaja, que sí, doncs és un món fantàstic.
Un món fantàstic i relaxant. Jo m'animaré a provar-ho.
Vinga. Doncs escolta, Àlex, re, fins d'aquí una estoneta, vale?
Fins d'aquí una estoneta, ens escoltem.
Que gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
L'any 2002, i concretament el 19 de novembre, coincidint amb el primer aniversari de la seva mort, es va editar l'àlbum Brainwashed de George Harrison. Era el treball en el qual estava immers quan va patir la malaltia que va derivar en la seva mort. El seu fill, Danny, i un amic, Jeff Lynne, el van finalitzar. Brainwashed està considerat com un dels millors discos de Harrison. Per recordar aquesta efemèride, escoltarem la cançó d'aquest àlbum titulada Never Get Over You. So true, I'll never get over you. You touched me, making my heart race. So much was written face. I knew when you were right, but no words could describe what your love made me do. I'll never get over.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I si aquest cap de setmana heu pensat en el cinema, us recomano que escolteu abans aquesta secció. Estem a les portes del cap de setmana i, com sempre, aquesta hora és temps de cinema. Ara el periodista i cinèfil Jordi Guillem ens explicarà algunes de les estrenes d'avui, com sempre, de la mà i en companyia del Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, és temps de cinema, de saber algunes de les estrenes que podrem veure, els que puguin o els que vulguin, aquest cap de setmana, i també per algunes coses més que, com sempre, no ens cansem de repetir-ho, venen de la mà del nostre company estimat, el periodista Jordi Guillem, i cinèfil, periodista de Diari de Terrassa, que, com sempre, el tenim aquí. Hola.
Hola, bon dia. Com anem?
No sé, pots començar. Sembla que avui comencem amb una pel·lícula una mica estranyota, Última noche en el Soho, no?
Sí, mira, per si voleu anar aquest vespre al cine, Última noche en el Soho és una bona oferta. És una pel·lícula molt valorada per la crítica, que va passar no va passar desapercebut al Festival de Sitges, on va agradar bastant. És una pel·lícula d'Edgar Wright, protagonitzada per Anna Taylor-Joy, que és la noia aquella de Gambito de Dama, que segurament que tots heu vist la sèrie. És un thriller psicològic sobre una jove que està apassionada per la moda i misteriosament, aquí ve la història, pot entrar a la dècada dels 60. Està ambientada a l'actualitat i ella es teletransporta als anys 60, on es troba amb el seu ídol, que és un atractiu aspirant a cantant. Viu al Londres dels 60-70, però no és les coses no seran el que sembla i li comencen a passar històries. Una pel·lícula de gènere molt interessant que arriba avui a les sales.
Escoltem un trosset d'aquesta última noche en el Soho.
Molt bé.
¿Qué te trae por aquí?
Vengo a estudiar en la escuela de moda.
Es en el último piso.
Es perfecto, me encanta. Si pudiera elegir dónde vivir, viviría aquí, en Londres, en los 60.
Doncs aquest trosset d'Última noche en el Soho, com deia el Jordi, doncs que es transporta als 60, li agradaria viure a Londres, a mi no.
Tu on t'agradaria viure, si poguessis triar?
Ja estic bé on estic.
Ja estàs bé aquí? Sí. Terrassa?
Ja m'agradaria potser un pèl més fred, allò al País Basc, a Galícia, un pèl més fred, així fa massa calor. Però bé, aquesta és la meva història i avui parlem d'altres històries, com per exemple la següent pel·lícula que ens comentes avui, que es diu Spencer. No sé si va sobre la vida de Spencer Tracy.
No ben bé. Doncs va sobre la vida de Lady Diana Spencer, Lady Di. És un biòpic en el fons de Lady Di, però se n'han fet molts, alguns per televisió, de dubtosa qualitat. Aquest està
de pèssima qualitat,
diguem-ho clar, no ens amaguem. Aquest realment està força bé, es va preestrenar al Festival de Venècia. És una pel·lícula curiosament del cineasta xilè Pablo Larraín. És una coproducció xilena, a banda de Regne Unit i Alemanya i Estats Units també. La protagonitza la meva admirada i estimada Kristen Stewart, que és, la recordareu perquè és la noia aquella que va fer allò del, com es deia, dels vampiros, Crepúsculo. Però a partir d'allà ha anat teixint una carrera molt interessant,
espero.
S'ha convertit en una gran actriu, sona pels Oscars el seu nom, és a dir, comencem a fer travessa, queden 3 Oscars, 3 mesos pels Oscars, i no m'estranyaria que Kristen Stewart s'endugués l'Oscar per la seva interpretació de Lady Diana. No és tota la seva vida, el que fa és agafar 3 dies de la seva vida, un cap de setmana que va ser crucial, es veu, a principis dels anys 90, quan la princesa Diana va decidir que el seu matrimoni amb el príncep Carles no estava funcionant, jo crec que ho veia ella i ho veia mitja humanitat, i que calia, doncs...
Ho veiem des de que es van casar, em
sembla. Sí, des del dia després ja vam veure que això no...
No lligava gaire la cosa.
No. I, bueno, doncs decideix que ha de donar un pas i fer alguna cosa per sortir d'aquesta primera fila que la portaria a fer de reina algun dia, no? El drama té lloc en una de les seves últimes vacances que va passar, vacances de Nadal, a la casa de Windsor, a la finca que tenen a Sandringham, a Norfolk, Anglaterra. A banda de Kristen Stewart tenim altres actors com la Sally Hopkins, Timothy Spall, Jack Farthing i en Sean Harris. Una pel·lícula visualment molt interessant, però sobretot aquí ens hauríem de fixar en la interpretació de Kristen Stewart.
I passem de la Lady Di a un gos, no sé si és
més o menys,
és que el protagonista és un gos, però el cas és que el títol d'aquesta pel·lícula que ara ens il·lustraràs és El poder del perro. De què va això?
El poder del perro. Mira, aquesta te l'he posat en honor teu perquè és un western.
És un western,
gràcies. És un western. És una pel·lícula que es va veure al Festival de Venècia, que va passar per Sant Sebastià i que, apunteu a l'agenda, que el dia 1 de desembre estarà disponible a Netflix. És una pel·lícula de Jane Campion, recordeu, la directora del Piano i d'altres, protagonitzada per el televisiu Benedict Cumberbatch, per Kirsten Dunst, per Jess Plemons, per Cody Smith McPhee i entre d'altres.
Sí.
Aquesta història transcorre, diguéssim, en un ranxo de Montana, als Estats Units, i explica la història de 2 germans rics, en Phil, que és el paper que interpreta Cumberbatch, i en George Burbank, que són les dues cares de la mateixa moneda. Són copropietaris d'un enorme ranxo, com hem dit, i és un lloc on el segle XX arriba ràpidament, és estar a cavall del XIX i el XX, arriba la modernització i comencen a passar coses. Hi ha una lluita entre els dos, una dona pel mig i els dos germans, doncs, que hi ha doncs això, hi haurà una petita baralla.
Sona com dèiem... molt una pel·lícula que es deia El Valle de la Venganza, un western, però bé, jo sóc molt fan dels westerns, tot i que els moderns,
però dels Dantes,
sí, tot i que, tot el rato vaig dir, tot i que, encara que he recuperat alguns títols del western modern i m'han agradat alguns, no tots.
Valor de ley, per exemple, t'agrada?
No, Valor de ley no. Remakes no. Parlo de pel·lícules com La Pelusa o altres, Los Hermanos Sisters, etc.
Sin Perdón.
Home, però Sin Perdón era la pròrroga, era la pròrroga del western de sempre. I bé, doncs, és un gènere que m'agrada molt, però que el modern doncs, no m'agradava tant, però tot i que m'he reenganxat a un.
Hi ha cosetes,
Això, com sí. he dit abans, és la meva història, no és la del cine, i acabem les estrenes amb una pel·lícula que es diu Libertat, on hi surt un actor agarenc que tu i jo coneixem molt bé. No?
Sí, surt l'Òscar...
Muñoz,
l'Òscar Muñoz. És una pel·lícula molt interessant, la veritat. És una pel·lícula que va estar a la setmana de la crítica del passat Festival de Canes, que s'estrena avui. És una pel·lícula de la Clara Roquet, que és una cineasta molt a tenir en compte, que està començant, i ens explica la vida de la família Vidal, que passa a la seva casa d'estiu les darreres vacances de l'àvia, de l'Àngela, que pateix Alzheimer avançat. Per primera vegada a la seva vida, la Nora, de 14 anys, troba que no està al seu lloc allà amb la seva família, i els jocs de nens li semblen ridículs a la seva edat ja de 14 anys, i les converses dels adults encara li venen una mica grans.
Però que estem al mig, no?
Sí, està en aquell terreny de ningú que no sap cap on tirar. Llavors coneix la Libertat, del títol, que és una noia de 15 anys, la seva edat, que és filla de la Rosana, que és la filla colombiana, la dona colombiana que cuida de la seva àvia. És una noia magnètica, rebel, i que li obrirà les portes a la Nora d'un món diferent al que coneix. Hi haurà una amistat i potser alguna cosa més entre elles, i bé, és una pel·lícula que jo personalment tinc moltes ganes de veure, a banda de que surti l'amic Òscar Muñoz, perquè la protagonitza Maria Morera, Nicole García, Nora Navas, Vicky Penya, tenim noms molt destacats, el David Selves també, i bé, avui i aquesta tarda ja la podeu anar a veure.
Escoltem un tros de... Haig de dir que bueno, quan busques els tràilers, doncs em va semblar interessant, clar, jo no l'he vista ni d'allò, doncs sembla una pel·lícula aparentment, veient el tràiler, que el tràiler pot enganyar, sembla interessant. Escoltem aquest trosset de Libertat.
Vinga, Libertat.
¿Qué haces por el pueblo? ¿Nunca te había visto por aquí?
Yo la traje.
¿Vosotras dos de qué os conocéis?
Somos amigas.
¡Mamá! ¡Mamá, hemos llegado!
Habéis hecho amigas con Libertad, ¿verdad?
Vamos.
Es una chica que no la ha tenido nada fácil.
¿Por?
Bueno, porque ha crecido sin su mami.
10 años sin ver a tu hija.
Qué bueno que estás aquí porque me aburro si no estoy.
Venga, baile conmigo. Me quieres.
Doncs aquesta història de la Libertat, la Nora, la àvia també, que com deia el Jordi, doncs està ja amb un Alzheimer bastant avançat, i tota la problemàtica que doncs pot envoltar en adolescents, doncs això com deia el Jordi, que estan no són adults, però tampoc volen ja jugar amb nines, és a dir, o a futbol, o bueno, potser sí que a futbol, però
estan fent el canvi.
Sí, estan fent un canvi. Doncs tanquem aquí la paradeta de les estrenes, de les que ens ha portat el Jordi Guillem, i avui estem d'aniversari perquè avui no felicitem de moment cap actor, ni cap actriu, ni cap director, sinó...
Però sona Julio Iglesias, em sembla.
Sí.
No?
Doncs avui felicitem una pel·lícula de Stanley Kubrick que es diu La naranja mecànica, que fa 50 anys, no?
Sí, exacte, avui, aquest any, aquesta època, fa 50 anys que es va estrenar La naranja mecànica, que és una pel·lícula icònica de la filmografia del seu director. M'atreveixo a dir que és potser l'únic cineasta del qual totes les seves pel·lícules són obres mestres o bordegen aquesta categoria, no? Si la repasses, després ho farem, si voleu. La naranja mecànica és una pel·lícula que es va fer l'any 71, ara fa 50 anys, però que és plenament vigent i s'hagués pogut fer el 81, el 91, fa 2 anys. És una pel·lícula que parla de la violència. De fet, és una novel·la d'Anthony Burgess, com sabeu. De fet, és una violència desfermada i racional. Està ambientada a Londres, en un Londres futur que no se li posa data, i tots teniu la imatge de l'Àlex, el protagonitza Malcolm McDowell. És aquell jove agressiu que té dues passions: la violència desaforada i Beethoven. És a dir, tota la banda sonora és música clàssica, no només de Beethoven sinó d'altres compositors com Purcell, etc. I doncs ella amb els seus amics, vestit de blanc, doncs van fent
bretolades
amunt i avall.
Una mica passades de to, eh?
Sí, hi ha violacions, hi ha atacs, entre, recordo la famosa escena en què entren a casa d'un escriptor i els maltracten, amb ell i la seva dona, es posen a cantar la famosa cançó aquella de Singing in the Rain, sí. Que va ser una improvisació precisament del Malcolm McDowell, que li va agradar Kubrick, cosa estranya, perquè Kubrick és un senyor, com sabeu, molt quadriculat i que anava el que anava i no se sortia el guió. I bé, com totes les pel·lícules de Kubrick, formalment és impecable, i té sobretot el que més crida l'atenció és la temàtica, que si avui en dia ja ens posem les mans al cap per segons quines imatges de violència, que de seguida diem que es poden traslladar, que si això els nens no sé què, que no és adequat, etc, hi ha una recessió en aquest sentit, doncs en aquella època va passar fins al punt que el mateix Kubrick, quan va veure que hi va començar a haver algun assassinat i algun acte de violència a Londres, perquè Kubrick és americà però va al revés que molts, va anar a viure a Londres després, tenia passaport britànic, doncs ell mateix es va autocensurar d'alguna manera i va intentar convèncer Warner Bros, que és aquesta pel·li és la seva primera col·laboració amb Warner Bros, després continuarà amb ells fins al final, de que retiressin la pel·lícula. La pel·lícula és del 71 i el 73 es retira dels cinemes i no es torna a veure fins a l'any 2000. Això la converteix encara més en una pel·lícula de culte per lo prohibit que té, no?
Mm, ja reconeixo que esperava, és una pel·lícula d'aquelles que esperes molt i et quedes, sí, està bé, però saps? A vegades et passa, no? Que esperes tant que
sí.
No trobes el d'allò. Escoltem un tros de Naranja Mecànica.
Mientras andábamos por el borde del muelle, iba yo aparentemente tranquilo, pero cavilando todo el tiempo. Así que Georgie sería ahora el general, dictando lo que teníamos que hacer o no hacer, y Dean su perro faldero de sonrisa boba. Pero de repente caí en la cuenta que el pensar es para los atristos.
Doncs aquesta és la escena famosa en el moll, doncs ens passen unes coses, no farem spoiler.
Home, han passat 50 anys, ja podríem.
50 anys, però bé, sempre hi ha gent que no l'ha vist.
Sí.
Un minut per dir quatre coses de Stanley Kubrick o quatre pel·lícules destacades.
Sí, mira, Stanley Kubrick, jo el que destacaria d'ell, com deia, va néixer a l'any 28, va morir el 99, va morir amb només 70 anys, és a dir, ara si visqués en tindria 93, si no m'equivoco. És un senyor que era un obsès per la perfecció, és a dir, totes les seves pel·lícules tenen una cosa de perfecció visual, estètica, també en aquesta pel·lícula. Ell va començar pel que fa al llargmetratge l'any 55 amb El beso de l'assassino i el 56 amb Atraco perfecto, que és una meravella.
Després pel·lícula.
Repassem, mira, ràpidament veurem
com... les 4 o 5 més destacades.
Bueno, que no en té masses, totes són obres mestres. Senderos de Gloria, Espartaco, Lolita, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, 2001, Una odissea de l'espacio. És que triar-ne una és complicat.
No, és que no volia que en triessis 4 o 5, ja està.
No, deixa'm dir, Barry Lyndon, El resplendor, de l'any 80, adaptació de la novel·la de Stephen King, La jaqueta metàl·lica, i per últim, l'any 99, Roda, Ace White Shot, amb, com bé saps, Tom Cruise i Nicole Kidman. És una pel·lícula pòstuma que ja s'estava morint l'home i la va acabar.
Escolta'm una cosa, marxem, però... marxarem una cançó de Naranja Mecànica, perquè avui Mujercites. També Meg Ryan fa 60 anys.
Ep.
I per tant la volem felicitar des d'aquí amb una pel·lícula de Roy, una cançó de Roy Orbison que es diu In Dreams,
sí.
Que pertany a una pel·lícula fluixeta de la Meg Ryan, que és Tienes un email, però com que a mi m'agrada molt aquesta cançó,
email, sí.
Doncs vull que marxem així.
Meg Ryan sempre tindrà 25 anys, els
sempre tindrà,
coses,
és cert. Fins la setmana vinent, Jordi.
Que vagi bé, bon cinema i bon cap de setmana. Then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola. què tal? Soc l'Esteve Berbel, periodista especialitzat en cultura, i avui us torno a portar una recomanació que faria les delícies de gent com Fernando León de Aranoa, director de cinema espanyol, que té pel·lis com Los lunes al sol o Barrio, o del britànic Ken Loach, responsable de films com Pan y Rosas o En un mundo libre. I per què ho dic això? Només començar, perquè la recomanació d'avui comparteix amb aquestes pel·lis una voluntat clara de denúncia social, de mostrar a l'espectador com viu una part de la població que molt probablement no té ni per pagar la subscripció de Netflix, que és precisament on podeu veure no una pel·li, sinó una sèrie que porta per nom L'assistenta. Aquesta sèrie és una de les perles que de tant en tant ens porta Netflix, tot i que de vegades pugui semblar que la plataforma està més interessada en blockbusters tipus El juego del calamar, que no dic que estigui malament, atenció, però que clarament no enlluerna pel seu compromís social i realisme. I és que L'assistenta, a més, també destaca pel seu feminisme, ja que al primer minut del primer capítol ens mostra la fugida, aprofitant la nit d'una jove mare soltera, la protagonista, que vol deixar enrere els maltractaments de la seva parella. Una dada que potser us resultarà interessant és que aquest paper protagonista està interpretat per Margaret Qualley, la filla de l'Andy McDowell, la noia de 4 bodes i un funeral. Precisament, a més, és la mateixa Andy McDowell l'encarregada de fer de la mare de la Margaret a la sèrie. Tot un encert de càsting per la impressionant química que hi ha entre ambdues actrius. Bàsicament, L'assistenta és la història d'aquesta jove mare soltera obligada a fer d'empleada domèstica per arribar a final de mes, mentre lluita contra la indigència, literalment, el sistema i la burocràcia. El secret de l'èxit de L'assistenta és la seva honestedat, l'autenticitat i la tendresa que posa sobre els seus personatges alhora que elabora un dur retrat social. És una sèrie que deixa amb un nus a l'estómac cada capítol. No es pot deixar de veure ni per un segon. A més, si sou els encarregats de fer callar els cunyats en els propers sopars de Nadal, quan parlen de feminisme, llavors L'assistenta és la vostra sèrie.
Bé, doncs ara és el moment de conèixer què és el que fa bullir les xarxes socials i ho anem a conèixer amb l'Alexis. Oh, bona tarda.
Connectats a les xarxes.
Molt bona tarda, us parla Alexis O. Una setmana més ens retrobem aquí al Connectats a les xarxes per parlar de tot el que es comenta en aquestes plataformes. Avui entrem directament en matèria i comencem destacant alguns dels temes més virals d'aquesta setmana. Avui un dels virals que us vull destacar ha passat precisament des de la ciutat que us parlo, a Badalona. En Javi, un professor de la ciutat, ha fet un tuit acompanyat de dues fotografies on es veuen les xuletes que unes alumnes seves han fet per un examen de física. Mis alumnes són unes artistes, tuitejava aquest professor, acompanyant dues fotografies on es veu una xuleta enganxada en un petit pot de corrector Tippex. Si voleu veure aquestes fotos, heu d'entrar al perfil @jaesmoris, amb J, jaesmoris. Però la xuleta està molt ben feta perquè les lletres són tan petites que el que aparentment sembla l'etiqueta amb les instruccions d'ús del Tippex són en realitat les xuletes per l'examen de física. De fet, es pot llegir clarament model de Dalton i també el model de Born. Sens dubte, una xuleta que està molt currada fins al mínim detall. Sens dubte, unes autèntiques expertes. En altres comentaris, dins d'aquest mateix fil de Twitter, el mateix professor assegura que no va enxampar aquestes alumnes copiant, sinó que van ser elles mateixes, les alumnes, amb una classe de repàs, les que els hi va ensenyar la xuleta al profe dient «Mira, Javi, que xules que somos!». Doncs atenció, perquè el tuit s'ha fet viral i ja acumula més de 35.000 likes i més de 2.000 retuits. A més, ha tingut moltes respostes d'altres usuaris on s'han animat a explicar també les seves habilitats per copiar els exàmens. Sorprèn que molts usuaris hagin reconegut que aquest mètode de fer xuletes al pot de Tippex doncs no és gens novedós, es veu. De fet, molts d'ells asseguren que ja l'utilitzaven a la seva època d'estudiants. I a més, es veu que si a Google teclegem xuleta Tippex ens podem descarregar fins i tot una plantilla per fer aquesta trampa. Sí, sí, com m'escolteu. Es descarrega el que simula l'etiqueta del pot de Tippex i podem editar el text i allà escriure el contingut del temari de l'assignatura en qüestió. Bé, si ja ho sabeu, si us agrada copiar, bé, si us agrada copiar, si hi ha algun contingut que ho teniu així una mica peix per un examen, això és un recurs de fer xuletes, però bé, des d'aquí no us ho aconsellem, eh? Des d'aquí, des del Connectats a les Xarxes, diem que no s'ha de copiar, el que s'ha de fer és estudiar, fer colzes. I continuem amb més virals, perquè el famós streamer de Twitch, Ibai Llanos, que de ben segur molts de vosaltres ja ho coneixeu, ha estat protagonista d'un fenomen viral a les xarxes socials aquesta setmana. Llanos va ser convidat a los 40 Music Awards per entregar diversos premis junt a la cantant catalana Rosalía, inclòs el guardó al millor artista o grup urbà en categoria llatina. Doncs bé, aquest premi el va guanyar precisament el cantant Rauw Alejandro, que és l'actual parella de la Rosalía, i precisament va ser ella qui va anunciar el premi d'aquesta manera. Aquest és el moment que Rosalía anuncia el premi i tot seguit el portorriqueny Rauw Alejandro puja a l'escenari per donar un petó, per fer un petó a la seva parella Rosalía abans de recollir aquest premi. Però el problema quin va ser? D'aquí ve el fenomen viral. Doncs que Ibai Llanos, que també hi era damunt de l'escenari amb Rosalía, estava aturat i amb els braços creuats i va tapar el petó a tots els espectadors que en aquell moment estaven veient la gala. Sí, sí. Els espectadors no van veure res. Aquest incident doncs va provocar que Ibai Llanos es convertís en trending topic en qüestió de minuts i va donar lloc a infinitat de memes, com sempre passa a les xarxes socials. Però al dia següent, en un dels seus directes a YouTube, Ibai Llanos va dir que no va ser culpa seva, que ell no pot desaparèixer del mapa.
Que, por cierto, no es culpa mía. Yo no puedo apartarme. Yo no puedo hacer Columbus, pum, Harry Potter desaparece. No puedo, tío. ¿Qué hago? Es que, aparte, yo doy un paso atrás. Buah, es que les tapo. Chicos, parece hecho aposta. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad.
Sens dubte, Ibai, et perdonem, eh? Ja sabem que no ho has fet volguent, eh? Va ser un accident. Jo penso que no va ser culpa d'Ibai, sinó que podria ser culpa del realitzador, no? Que en aquell moment no va ser capaç de punxar la càmera que tocava per enxampar aquest petó, no? El moment de la nit, el petó entre Rosalía i Rauw Alejandro. O bé, aquest realitzador, cap càmera va donar el plano. Però bé, sigui com sigui, Ibai Llanos es va endur tot el protagonisme del romàntic petó entre Rosalía i Rauw Alejandro, que no van poder veure, malauradament. Malamente. I continuem amb més virals de la setmana. Aquest té com a protagonistes La Oreja de Van Gogh. ¿Quién nos hace el boca a boca? ¿Quién le da cuerda al reloj? Una TikToker mexicana que es diu Yeri i que acumula més d'un milió de seguidors en aquesta xarxa social va compartir amb els seus followers el seu vestuari per la festa de Halloween. S'havia vestit amb un top de La nit estrellada, una obra del pintor Vincent Van Gogh, un dels seus quadres. Però ella no ho sabia. Doncs quan aquesta noia es va gravar a TikTok descrivint el seu outfit, en lloc de referir-se al famós pintor holandès, va assegurar que el seu top era de La Oreja de Van Gogh, el grup musical espanyol.
Hermoso. Esta blusa de la Oreja de Van Gogh. ¿Quién nos dijo para
siempre? Míranos aquí. Una errada que no va trigar gens a viralitzar-se, portant a milers de persones a comentar l'error i a criticar aquesta noia, qui va retirar ràpidament el vídeo del seu perfil avergonyida quan es va donar d'aquest petit error. Malgrat tot, els components de La Oreja de Van Gogh van sortir al rescat d'aquesta TikToker amb un carinyós missatge a la seva compte de Twitter. Van compartir l'errada d'aquesta noia i van posar un toc d'humor per treure una mica de ferro a aquest error i van escriure: Yeri, te queremos en nuestro equipo. El vídeo de la TikToker és viral, però també s'ha fet viral la resposta del grup espanyol a través de Twitter. De fet, ara també han sorgit usuaris que conviden al grup a que posin a la venda alguns tipus de productes inspirat en aquesta obra de Van Gogh, La nit estrellada, o també en alguna altra obra del pintor. Així que potser aquesta anècdota obre la porta ara a que La Oreja de Van Gogh obri una nova línia de productes de merchandising. Cuéntame al oído. ¿Us agraden els alvocats?
El aguacate és una fruta. És potassium,
eh? Potassium. ¿Cómo? Potassium.
potassio.
Té molt potassio, potassio, l'alvocat, clar que sí. I direu, però de què m'està parlant aquest noi de l'alvocat? Tranquils, tot seguit us explico la història viral d'una noia que va oblidar eliminar les seves dades d'un paquet que va rebre. I és que cada vegada comprem més per internet, eh? Ens arriben els paquets a la porta de casa. Sens dubte, el comerç online ens ha facilitat moltíssim la vida. Però tot té els seus riscos. Atenció, una vegada rebem el paquet i l'obrim, el que hauríem de fer sempre, sempre, abans de llançar-lo a les escombraries, és esborrar les nostres dades personals de la caixa de cartró en la qual ens arriba el producte. Ja sabeu que ens arriba aquesta enganxina amb totes les nostres dades. Doncs sobre la importància d'aquest gest ha volgut conscienciar la protagonista d'aquest viral, una usuària de Twitter anomenada @pnkvirus, pnkvirus, a que si li va oblidar esborrar les dades del paquet que va rebre d'una coneguda marca de cosmètics que va comprar per internet. El cas és que aquesta usuària va fer un tuit dient: "Domingo, 7:30 de la mañana. Me llama una señora que se ha encontrado un paquete a mi nombre en un pueblo de Ávila, en el banco de un parque. Yo vivo en Madrid. Pone que está pagado y no sabe qué hacer con él." Aquesta usuària es va quedar a quadres perquè ella ja havia rebut el paquet i ja va rebre tots els productes que havia demanat. La noia explica a Twitter que es va pensar que potser se li havien descuidat d'enviar alguna cosa, però tot plegat ho trobava molt estrany. Doncs davant la gran curiositat que sentia pel que havia dins d'aquest paquet al seu nom amb les seves dades, li va demanar a la senyora d'Àvila, que havia trobat el paquet, doncs que l'obrís per veure què hi havia a l'interior. I quina va ser la sorpresa quan dins de la caixa hi havia desenes d'alvocats.
Los aguacates han visto un aumento en popularidad. Reduce la inflamación. Inflamación, inflamación, inflamación.
Davant d'aquesta surrealista anècdota, trobar una caixa al teu nom amb les teves dades a quilòmetres de distància de la teva ciutat farcida d'alvocats és una situació insòlita. I davant d'aquesta surrealista anècdota, aquesta usuària de Twitter ha volgut alertar a la resta d'usuaris sobre el perill de no esborrar les nostres dades personals abans de reciclar la caixa i llençar-la als contenidors. Ella mateixa reconeix que va llençar la caixa sense esborrar les seves dades i ella creu que alguna persona, doncs, que necessitava una caixa, la deuria agafar del contenidor, la va omplir d'alvocats i se la va endur al seu poble. Per tant, en conclusió, esborreu sempre la vostra adreça, número de telèfon i altres dades personals dels paquets que llenceu a les escombreries, perquè us podeu endur una sorpresa, com ha estat el cas d'aquesta noia, que, per cert, el seu fil de comentaris a Twitter explicant aquesta anècdota s'ha viralitzat amb prop de 13.000 likes i milers de retuits.
Inflamació, 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 inflamació. Hasta pronto.
Doncs precisament això és el que us dic jo ara. Fins aviat. Ens retrobem la setmana vinent aquí al Connectats a les Xarxes amb més virals i novetats tecnològiques. Gaudiu del cap de setmana.
Connectats amb Carme Reverte.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Els últims minuts d'aquest Connectats de divendres, com sabeu, fem un repàs a l'agenda amb la visita a les diferents emissores del programa. I començarem aquest repàs de l'oferta per al cap de setmana anant fins a la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, tarda.
Aquest vespre, si acloqueu una mica els ulls i obriu les orelles, a Sabadell veureu els Beatles actuant en directe a The Cavern. La Cava Urpí farà el rol del mític espai de Liverpool i jo...
Bona tarda, Terrassa. Avui, a partir de les 9 de la nit, el Centre Cultural Social de l'Obra de Teatre pel davant i pel darrere, dins del cicle Terrasses Escèniques. Demà dissabte a les 12 del migdia, el Teatre Gaudí, a partir musical amb el músic i guitarrista de recent, Jan Díaz, que presentarà el seu EP Distància. A les 6 de la tarda, dins del cicle Terrassa Ciutat Coral, concert Remember amb Orfeo Joventut Terrassenca a l'Auditori Municipal. Diumenge a les 8 del vespre i a la nova Gescarra, l'actuació del músic aragonès Pigot.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Ràdio Sabadell. Pau Duran, quines són les propostes per al cap de setmana?
Aquest vespre, si acloqueu una mica els ulls i obriu les orelles, a Sabadell veureu els Beatles actuant en directe a The Cavern. La Cava Orpí farà el rol del mític espai de Liverpool i John, Paul, George i Ringo seran en la pell de la banda sabadellenca Beat Boys. Se saben els moviments, els discursos i les bromes que es feien. Els Beatles sabadellencs porten la màgia a casa a 8:45 del vespre. Queden poquíssimes entrades. El 2014 van ser seleccionats per actuar a Liverpool, la ciutat natal de la banda britànica, però el vestit a l'estil Sgt. Pepper's té aroma creu al tenc, ja que està fet a barquet.
Gràcies, Pau. Anem ara fins a Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, novament, Alexis O. Quines són les propostes per aquest dissabte i diumenge?
Bona tarda. D'aquí una hora, a les 8 del vespre, el Teatre Zorrilla de Badalona acull El gran comediant, de Joel Joan. L'espectacle que es va estrenar a temporada alta ara fa un mes és una àcida comèdia sobre l'amistat i la rivalitat entre col·legues. Després de la polèmica del passat agost, quan el govern del PP va voler retirar l'obra de la programació per un vídeo de Joel Joan que es va fer viral a xarxes socials, El gran comediant arriba finalment a Badalona amb gairebé totes les entrades exaurides. Es tracta d'una comèdia escrita per Héctor Claramunt i dirigida i protagonitzada pel propi Joel Joan sobre el conflicte entre dos amics actors amb trajectòries molt desiguals. La clau de l'espectacle, segons els seus creadors, és que molts espectadors s'hi poden identificar perquè parla de temes universals com l'amistat, la rivalitat, l'èxit i el fracàs.
Gràcies, Àlex, de nou, i pel que fa al Prat de Llobregat, concretament des del Prat Ràdio, Rocío Santa Eufèmia ens porta les recomanacions.
Bona tarda. La banda pretenca Cítar Green compleix 15 anys damunt de l'escenari i per celebrar-ho demà actuarà a la Capsa. Un concert en què no faltarà el seu repertori contundent amb ska, reggae, rumba, cúmbia i altres ritmes per no parar de moure's. L'actuació arrencarà a les 10 de la nit i l'entrada ja es pot aconseguir online per 6 euros. I la banda de música del Prat celebrarà diumenge el seu tradicional concert de Santa Cecília. La formació dirigida pel mestre Joan Carles Jordà oferirà un repertori de bandes sonores de pel·lícules com Avatar, Harry Potter o La La Land. Així mateix ho han decidit els propis músics en la seva primera actuació després de 2 anys de durada per la pandèmia. El concert és gratuït i tindrà lloc a l'Auditori del Cèntric diumenge a 6:45 de la tarda.
Gràcies, Rocío. Anem ara a visitar Ràdio Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Dissabte, festa grossa a Castellà del Vallès per celebrar el Dia Universal dels Drets de la Infància. Durant tota la tarda, colònies i esplai Xirivec i Esplà i Sargantana organitzaran activitats i tallers per a tots els infants a la plaça del Mirador. A partir de 6:45 de la tarda actuarà el grup Més Tomàquet. També dissabte, però a l'Auditori Miquel Pont, concert de la Jocba, la jove orquestra de Castellà del Vallès, amb un repertori homenatge a Beethoven. Serà 6:45 de la mà d'Acció Musical Castellà.
Ja acabarem amb les propostes, l'oferta que us fem des de Ràdio Sant Cugat. Clara García.
Bona tarda, Carme. Per dissabte us recomanem el teatre. Els ocells ho fan i les balenes i les puces també. Un espectacle que ens mostra com, dins el món animal, en qüestió de relacions i criança, existeixen tantes variacions com puguem imaginar. A les 12, al Teatre de Mirassó. També us recomanem per dissabte el taller Música, Medicina, Escolta i Expressió, un espai obert per aprofundir en l'escolta i l'exploració de les possibilitats presents en la música com a curació. A les 4:30, a l'espai Eco de les Planes. Consulteu la resta d'activitats a l'agenda de Cugat Mèdia.
És tot de la nostra part. Gaudiu del cap de setmana. Ens tornem a retrobar dilluns. Gràcies a tots. Abraçades i petons.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arsenviu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les arts en viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93
93 478 5360.
93 478 5360.
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blue Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 10:45 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
I'm a believer. Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 7.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
El Teatre L'Artesà acull en aquests moments l'acte de lliurament del títol de fill adoptiu del Prat, Lluís Tejedor, qui va ser alcalde de la ciutat entre 1982 i 2019. L'accés a l'acte és amb invitació, però tothom pot seguir l'emissió en directe a través del prat.tv. De seguida ho ampliem, abans però repassem la resta de titulars d'aquest divendres 19 de novembre. La Fundació Catalana de l'Esplai ha presentat la nova exposició Menja, Actua, Impacta, una mostra sobre alimentació sostenible i saludable. Aquesta és la primera acció emmarcada al projecte Demà, que té com a objectiu crear espais de conscienciació i transformació social individual al voltant dels grans reptes que afronta la humanitat els propers anys. Aquest dijous, les àrees d'acció social, salut i educació han presentat el Pla Local i la Taula d'Infància i Adolescència del Prat al Cèntric Espai Cultural, una trobada que ha servit per